Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Que en clau Barça passa per l'actualitat electoral, per una banda, després de que ahir fossin 4 els precandidats que presentessin signatures per sobre de les 2.257 requerides. Aquests 4, com sabeu, són Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa i Emili Rousseau. La validació de les signatures ja està en marxa des de primera hora d'aquest matí i dijous serà el dia en què els precandidats es convertiran en candidats. Laporta segur, perquè en va presentar més de 10.000, Font també, perquè es va apropar a les 5.000, Freixa té un marge molt ampli, també amb més de 2.800 signatures, però a veure què passa amb Emili Rousseau, que en va presentar 2.500. Per una banda, tenim en marxa aquest procés de validació de signatures i després està la incògnita de si les eleccions es podran fer en la data prevista del 24 de gener per la situació de pandèmia. Finalment serà divendres quan el Barça i la Generalitat es reuneixin i es prengui una decisió, però l'ajornament està claríssimament sobre la taula. En l'àmbit esportiu, el Barça ha viatjat a Còrdoba per jugar demà la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya contra la Reial Societat. Recordo que Araujo ha viatjat i que està per jugar el partit de demà, si Ronald Koeman ho considera adient. La segona semifinal serà dijous entre el Real Madrid i l'Atlètic Club. I atenció, que avui tenim partit de Lliga i és, a més, un molt bon partit. Atlètic de Madrid-Sevilla, 9:15, és partit corresponent a la jornada 2 del campionat. També avui, a les 7 de la tarda, tenim un Granada-Osasuna. Aquest correspon a la jornada 4. S'ha d'anar normalitzant el calendari a poc a poc i amb la mesura que sigui possible. A segona divisió, disputats ahir, Ponferradina 1, Girona 1 i Sabadell 1, Lugo 1. Empats que no són bons ni per Girona ni per Sabadell. El Sabadell, que per cert, ha tancat la incorporació, la cessió d'Álvaro Vázquez. En bàsquet tenim avui partit d'Eurolliga, Quimqui Barça, a partir de les 6 de la tarda. En motor s'ha tancat l'acord perquè hi hagi Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya la propera temporada, amb la voluntat també de tancar més anys, més endavant, més anys de contracte, perquè la Fórmula 1 la puguem gaudir aquí al circuit de Montmeló durant més temporades. I el Dakar Carlos Sainz ha punxat i està ja a més d'una hora de Peter Hansel a la general, amb motos victòria d'etapa per Benavides i Cornejo consolida el liderat a la general. Avui comentarem la jugada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch i les preguntes del dia a Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem avui si s'han de celebrar, si és convenient celebrar les eleccions a la presidència del Barça el dia 24. Creieu que sí la immensa majoria, el 80%, que no el 20%. I en clau espanyol us preguntem per quin equip ha de posar Vicente Moreno en el partit de diumenge contra Osasuna. És partit de Copa. Creieu que l'equip de la Lliga, la majoria, el 65%, i creieu que el de Copa, el 35%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports COPE.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, comencem avui amb la informació electoral, després estarem amb la informació esportiva, que ja tenim el Barça a Còrdoba per jugar demà a la semifinal de la Supercopa contra la Real Societat, però primer recordar els 4 precandidats que han passat al tall de les signatures per convertir-se en candidats. Joan Laporta, 10.257 signatures, ha tret bíceps Laporta amb aquesta xifra. doble a Víctor Font, que ha presentat 4.710, Toni Freixa, 2.821, i Fragant el travesser, Emili Rousseau, amb 2.501. Ara, aquestes signatures s'han de validar i, per ser candidats, han de tenir, recordo, 2.257 signatures vàlides. És evident que passaran la porta Font i Freixa, i el dubte està en Rousseau, que té un marge més estret. Dijous ho sabrem. I el gran dubte també ara mateix està en saber si es podrà votar o no el dia 24. Saludo al Manuel Oliveros. Hola, Oli, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Sortirem de dubtes. Finalment, la trobada entre el Barça i la Generalitat es produirà divendres, no?
Sí, espero que sí, que sortim de dubtes absolutament tothom, perquè les eleccions són el dia 24 de gener. L'altra setmana, l'altre dia, per exemple, el president de la comissió gestora, Carles Tusquets, ens deia que potser s'avançaven aquestes reunions de la mesa tècnica i tal, que estaven previstes pel dijous dia 14. Doncs no, al revés. Doncs serà un dia després, el divendres, quan es produeix aquesta reunió. Serà una reunió telemàtica de la mesa tècnica, que està composada pel Barça, per Òscar Grau, que és el CEO, per executius, per membres de la Junta Electoral i també, naturalment, per gent autoritzada del Procicat, de la Conselleria d'Interior, de la Conselleria de Salut i de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat. A partir d'aquí, les autoritats, el govern de Catalunya, decretarà si es fan o no les eleccions al Barça el dia 24 d'aquest mes.
També s'ha de decidir, Oli, si es podran fer les autonòmiques aquí a Catalunya el 14 de febrer, i no sé si una cosa pot estar lligada amb l'altra.
Sí, jo crec que sí, perquè estava escoltant l'informatiu i estaven dient que hi ha una reunió dels partits polítics precisament per divendres. És a dir, el Barça, la reunió de la mesa tècnica estava prevista per dijous i l'han posposat pel divendres, segurament per saber una mica què fan els polítics, no? Hi ha una reunió prevista dels partits polítics, sabíem si hi ha consens o no, de saber si hi ha eleccions o no, el dia 14 de febrer, a l'espera del que digui el govern de la Generalitat, però curiosament, ja dic, Joan, el mateix dia, reunió de la mesa tècnica del Barça i també dels partits polítics d'aquí.
Perfecte. Ens atén a Esportscope a aquesta hora el doctor Benito Almirante, que és cap de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctor, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I gràcies per estar a Esportscope, Ara enfoco en el tema Barça, però la primera pregunta que li faig és com estem, doctor, ara mateix a nivell de pandèmia, i si pot anticipar una mica com creu que estarem el dia 24 de gener, que és la data prevista per aquestes eleccions.
A veure, el dia d'avui la situació és bastant preocupant, donat que pràcticament tots els indicadors de la pandèmia doncs han empitjorat els darrers dies. Un empitjorament que no és molt important des del punt de vista numèric dia rere dia, però que és progressiu, i per tant tot fa pensar que els propers dies encara podem estar en una situació una mica pitjor que la que estem ara.
O sigui, que el dia 24, en principi, hem d'estar pitjor del que estem ara, no?
Jo crec que pràcticament segur. A veure, amb aquesta pandèmia tots ens hem equivocat alguna vegada, però tot apunta que en el moment actual, la propera, no només la propera setmana, sinó les properes 3 o 4 setmanes, la situació pot ser francament pitjor que la que tenim ara.
Les dades que daven els companys nostres d'informatius eren terribles. Sembla que són 100.000 contagiats, no?, les darreres 24 hores.
Sí. Bueno,
i 86 morts.
Sí, hi ha una certa acumulació de reportar les dades durant el cap de setmana, però aproximadament, si valorem un període de temps una mica més llarg, que és el d'una setmana, doncs podríem dir que en el moment actual a Catalunya hi ha aproximadament 3.000 casos nous per dia, i això és un volum de casos nous molt rellevant, molt rellevant.
Doncs li pregunto directament, doctor, si creu que en aquesta situació és aconsellable celebrar unes eleccions a la presidència del Barça el dia 24.
A veure, jo parlaré exclusivament des del punt de vista sanitari, no? Perquè segurament amb moltes d'aquestes qüestions es barregen moltes qüestions, no? Sí. Des de qüestions emocionals fins a qüestions organitzatives, qüestions polítiques, és a dir, hi ha un volum de circumstàncies que afecten aquesta decisió, i s'entén que l'hagin de prendre moltes persones simultàniament. Ara, parlant des del punt de vista exclusivament sanitari i epidemiològic, potser no és el millor moment. I no és el millor moment perquè es donen una sèrie de circumstàncies que no ajuden a que no hi hagin problemes durant el dia de la, o els dies, no sé si dura un dia o més.
En principi un,
no? Sí. Doncs mira, les circumstàncies més desfavorables serien, primer, la climatologia. Estem en una època en la qual doncs tot convida a estar en llocs protegits en el qual hi ha la possibilitat de que hi ha un munt de persones, no? Si nosaltres fem ara mateix les votacions en un entorn en el qual tot està tancat i totes les persones estan agrupades en sales relativament petites i difícilment ventilables, doncs el risc és superior a que si el fem doncs, en el mig de l'estadi, per dir d'alguna manera, no? En el mig d'un estadi o en els passadissos oberts d'un estadi, doncs el risc és infinitament inferior. No? Per tant, la climatologia ja no ajuda. Una altra cosa que tampoc ajuda és que en aquest moment les tasses de transmissió comunitària són molt altes. És a dir, que de les persones que vagin a votar, malgrat que siguin asimptomàtics, un percentatge d'ells, que no és menys creable, pot tenir la infecció en fase asimptomàtica. Per tant, el risc de contagi. I el que s'està fent en aquest moment és una limitació de la interacció social el més important possible per evitar precisament aquestes possibilitats de transmissió des de persones asimptomàtiques a persones que convisquin en un espai determinat. No? Per tant, aquesta segona consideració epidemiològica també és molt important. I la tercera, i no menys important, és que el volum de persones vacunades a dia d'avui és molt baix. Tota Catalunya potser hi ha 70 o 80 mil persones vacunades. I, per tant, el nivell de protecció de la vacuna en aquest moment és molt petit. Si nosaltres tenim en compte que d'aquí a 3 o 4 mesos el nivell de protecció de la vacuna serà molt més gran que el que tenim ara, doncs això aporta una dada positiva. En resum, des del punt de vista sanitari, si les eleccions del Barça o les eleccions del Parlament de Catalunya o qualsevol agrupació de persones de forma massiva en els propers dies es pot evitar, sanitàriament seria infinitament millor. Però, clar, això té altres connotacions en les quals jo no em podria ficar perquè no hi entenc, no?
Hi ha interessos, hi ha política, hi ha de tot, no? Però, en tot cas, a la vida normal aquesta, entre cometes, que estem fent absolutament tots, estem convivint autobusos, sí, a metros, avions, a trens...
Sí, evidentment.
Fem cua per pujar a l'Àlvia, a l'AVE,
sí.
I es podrien fer cues amb la distància de seguretat i tal...
Evidentment, al Camp Nou,
per mi.
I hi ha una diferència fonamental, que la majoria d'activitats que fem de risc en el dia a dia són difícilment evitables. És a dir, l'activitat econòmica, l'activitat educativa o d'altres activitats, l'activitat de compra, per exemple, de les persones, etcètera, és difícil d'evitar. És evident que les necessitem amb protecció. L'activitat de fer una votació i una elecció d'un president d'una entitat esportiva és aplaçable. No sé si és convenient aplaçar-la, això no hi entro, però que és aplaçable segur i segurament no té gran...
Això segur, el que no se sap, doctor, és quan estarem en condicions al 100%...
Jo li asseguro, i això sí que li puc assegurar, que dintre de 4 mesos estarem millor que avui. Absolutament segur. Per raons climatològiques, per raons de, segurament, situació epidemiològica i, sobretot, per raons de la vacuna. És que hem de comptar que la vacuna farà un efecte positiu en 4 o 6 mesos.
Uh-huh.
I aquest efecte l'hem d'aprofitar. Vull dir, si hem estat un any fent sacrificis i esforços per controlar la pandèmia i ara no podem esperar 4 mesos, probablement hem de fer un anàlisi d'aquesta situació una mica més rigorosa des del punt de vista, jo dic, estrictament sanitari, no? Perquè si no hi hagués la qüestió de la vacuna i la situació epidemiològica s'allargués in medie, doncs aleshores segurament l'opinió seria diferent, però hem incorporat a la pandèmia un element molt important per al seu control, que és l'element de la vacuna.
Mm-hmm.
Com dic ara mateix a Catalunya, només hi ha 70 o 80 mil persones vacunades, però és possible que en 4 mesos el volum de persones vacunades sigui el millor de persones. I el que és més important, d'aquest millor de persones, un percentatge molt important de les persones seran socis del Barça. Mm-hmm. Perquè la massa social del Barça que va votar, un percentatge important d'aquesta massa social és persones que tenen una determinada edat, unes comorbilitats, etcètera, que quan arribi el mes d'abril o maig potser ja estaran vacunades. Aquestes
estarem
persones
millor,
seran molt
millor,
desprotegides
sí.
que ara.
Però el volum, per exemple, de les darreres eleccions, que van ser el mes de juliol del 2015, i no hi havia pandèmia, i era doncs, un moment de felicitat i tal, 3 títols, I van anar a votar 47.000 persones.
Yeah.
Hores d'ara anirien moltes menys. Yeah. En 10 punts de votació. I a més el Camp Nou...
Però la majoria al Camp Nou, moltes, la immensa sí, majoria al Camp Nou.
Però dic que això, al Camp Nou, a moltes taules per votar.
Sí.
No creu que es podria fer amb distància de seguretat?
Poder-se fer es pot fer sempre. El que és important, O sigui, això és exactament el mateix que ha passat ara amb el Nadal, no? O sigui, molta gent o moltíssima gent estava segur que si fèiem les coses de forma adequada durant el Nadal no passaria res. Mm-hmm. Tres setmanes més tard estem veient que ha passat molt i podrà passar segurament molt més. És a dir, que jo el que crec que és molt important avaluar els riscos i sobretot avaluar la necessitat de fer una cosa o la possibilitat d'aplaçar-la. No és la primera vegada que s'aplaçen eleccions a Espanya, s'han aplaçat eleccions a comunitats autònomes i segurament altres, i al món s'han aplaçat decenes i centenars de votacions.
Sí,
i això
però
no ha significat un dalt a baix, no?
A la política parlem de milions de persones que anirien a votar el dia 14 de febrer.
Sí, sí.
I ara parlem de mils de persones.
Bueno, és que mils de persones
en un espai
no és
obert.
Bueno, obert no, eh? Que es votaran
sí,
al mig del camp.
Les carpes, sí, sí, jo crec que sí que es poden fer.
No sé, si la climatologia no acompanya.
Sí, sí, sí.
Vull dir, si fa un dia com avui, que fa 3 graus de temperatura, la gent està al carrer fent fila a una distància determinada durant tot
per
el
gran
temps.
De Gràcia, per Gran de Gràcia hi havia cues per entrar a comprar a les botigues.
Sí, a veure, jo, totes les excuses són vàlides, eh? Vull dir que jo crec que és evident que tot es pot fer, eh? Vull dir, jo entenc la il·lusió i tot el que es posa
no, el sentit comú, és a dir, a les festes de Nadal hi havia descontrol.
Raó, sí. No s'acaba d'entendre tampoc el confinament municipal, no? Perquè si jo em desplaço per tota Catalunya i no em relaciono amb ningú, tampoc té cap risc, no?
Ja.
És a dir, que perquè si hi ha confinament municipal, la gent votarà cadascú en el seu municipi.
Sí, 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 sí. Ens hem d'adaptar, clar, sí, sí.
O sigui, tots els municipis de Catalunya tindran un centre de votació per les eleccions?
No. Només poden anar al Camp Nou, a Tortosa, a Lleida, a Girona i a Tarragona.
I els que no són d'aquestes localitats,
doncs mira,
com aniran?
T'has d'aguantar.
Ah, no poden votar?
No, jo crec que no, encara no està presa una mesura perquè serà el divendres, dia 15. Però jo crec que s'hauria de mantenir el confinament perimetral.
Clar, però el dia 20 i pico potser el confinament perimetral no s'ha aixecat.
No, per això, però és igual. Si no pots votar, no pots votar. Però els que
ja, però
puguin...
això li distorsiona el resultat electoral.
Bueno, jo crec que
hi ha socis que poden quedar sense el dret a votar,
bueno,
i això no pot ser.
Això ja no hi entenc jo, però m'imagino que és manifestament
per sobre
antidemocràtic, no?
De que puguin anar a votar o no. Per sobre de que puguin anar a votar o no, s'han de mirar les mesures sanitàries. I si s'ha de confinar, i si pots votar bé, i si no, no.
Ja,
aquesta és la meva opinió.
Sí, sí, no, voldria entrar en un debat que no tinc capacitat de...
Que es pot evitar, naturalment.
Des del punt de vista sanitari, si jo hagués d'opinar, potser ara no és el millor moment.
Jo crec que en un
moment en què hi ha 3.000 casos cada dia d'infecció, mobilitzar persones per anar a votar, si s'està valorant si s'ha de votar o no en les eleccions del Parlament de Catalunya, que té una connotació una mica més important per molts aspectes, jo crec que en aquesta situació la meva opinió
és que
seria una mica d'irresponsabilitat abordar aquestes eleccions en el moment actual, perquè sobretot perquè demorar-les jo crec que significa poc per a una institució esportiva.
Mm.
No crec que sigui una cosa transcendental, però no hi entenc, eh? Vull dir que no sé què hi entenc de futbol, bueno, entenc. Sí que soc aficionat al futbol, però no hi entenc de dinàmiques d'organitzacions d'entitats esportives.
No sé si
pot ser un daltabaix important que no hi hagi aquesta selecció.
Parla com doctor, no com interessos polítics i tal.
Des del punt de vista sanitari, doctor, ha quedat claríssim que el més aconsellable seria ajornar-la, i jo com a mínim espero que els polítics els hi facin cas. Benito Almirante, cap de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per l'invitació. Bona tarda.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
3 i 25 minuts de la tarda. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Escoltem ara els encara precandidats, encara hem de dir precandidats a la presidència del Barça, que ahir van aportar signatures per sobre de la xifra requerida. Valorant aquesta situació, si veuen possible que es pugui votar el dia 24 o no, de fet, Joan Laporta, que és el que més signatures va presentar ahir, ha convocat una roda de premsa aquest matí, bàsicament per parlar d'aquest tema.
Sí, a la seu de la fàbrica Moritz de Barcelona volia deixar clar, encara més clar, la seva postura, perquè ja ho havia dit. Ja va dir ahir que havien jugat una bona primera part amb les més de 10.000 firmes, però ha de jugar la segona, seguint amb aquest símil futbolístic, i per tant s'ha de votar. Ell no vol saber res d'ajornaments i ni molt menys de suspensions. Ha explicat que hi ha condicions suficients per fer-les, amb més d'una seu, accés per la gent gran i respectant també les distàncies, i a més, com deia el Manolo ara amb el doctor Benito Almirante, amb moltes taules al Camp Nou, que és el punt amb més socis. En definitiva, Joan Laporta és contundent amb votar el dia 24 de gener.
Las elecciones se han de celebrar y además se celebrarán con todas las medidas y los protocolos establecidos por Sanidad y también con medidas que fomenten la participación en estas elecciones. No hay ninguna razón objetiva para que no se celebren las elecciones, por lo tanto yo tengo claro que se tienen que celebrar y estoy convencido que los poderes públicos se decidirán por esta opción porque no tendría sentido hacerlo de otra forma.
Joan Laporta es veu guanyador i evidentment li interessa que es voti quan abans millor. Víctor Font ho veu cada dia més difícil.
Pintan bastos en este sentido. Yo ya lo digo, necesitamos elecciones lo antes posible, pero por encima de esto está garantizar que todos los socios y socias pueden ejercer su derecho a voto de forma segura. Estamos delante de las elecciones más importantes de la historia contemporánea del club y por encima de cualquier cosa está asegurar que los derechos de los socios se pueden ejercer con total seguridad.
Toni Freixa, es posa en mans de la Junta Electoral.
Esto va a depender de lo que decida la Junta Electoral, a la que nosotros siempre hemos apoyado, teniendo en cuenta lo que decidan las autoridades sanitarias en función de la situación del momento y siempre tratando de que las elecciones sean lo máximo participativas posible. Eso es lo que creo que hay que velar en todo caso.
I Emili Rousseau, el més partidari d'ajornar les eleccions.
Home, si la situació sanitària no és la correcta, soc partidari de no, però no perquè ha de prevaldre sempre el dret a la salut del nostre consorci i consòcia, no? Perquè és que si no estem pervertint l'ordre natural del que és realment important a la vida, no? Poden passar dues coses. Una, que les eleccions es posposin, i dues, si les circumstàncies sanitàries no són les adequades, a mi em semblaria que fer unes eleccions que pogués posar en risc la salut del nostre consorci no tindria cap mena de sentit.
Doncs a veure quina decisió es pren divendres. Demà tenim la semifinal de la Supercopa d'Espanya. Barça, Reial Societat, ja tenim els equips a Còrdoba. Amb l'última hora del Barça, l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Ja tenim el Barça a Còrdoba, eh?
Sí, ja són al seu hotel a Còrdoba. Primer han volat aquest matí de Barcelona a Sevilla i després han anat en autobús fins a Còrdoba. És una hora i mitja de trajecte aproximadament. Han viatjat tots els disponibles, ja t'ho deia ahir, excepte a Mateus Fernández, a qui se li obre la porta de sortir en aquest mercat d'hivern. Hi ha dues bones notícies. Araujo està bé per jugar demà de la sobrecàrga als isquios. L'Anglès torna després de sanció, així que possiblement seran els dos únics canvis, les dues úniques novetats de l'alineació de Koeman.
O sigui, Araujo, si demà ha de jugar, pot jugar, no?, tranquil·lament.
Sí, això ens deien, és només una sobrecàrrega als isquios, es va quedar a la banqueta per precaució a Granada, però ella es troba bé, per tant, si Koeman vol que sigui titular, estarà disponible el central uruguaià per ser de la partida. Una altra cosa és que Koeman vulgui reservar-lo, vulgui tenir la màxima precaució i aposti per jugar amb un Titi o amb Mingueza com a parella de l'Anglès, que li va funcionar molt bé aquest dissabte al Camp de Granada.
Molt bé. Ha deixat una declaració als mitjans del club de Jong que està jugant molt bé últimament, Helena.
Sí, perquè en els últims 6 partits ha marcat 2 gols, ha donat una assistència, el fet de jugar amb més llibertat, en la posició més avançada, l'està fent brillar més a De Jong, el migcampista holandès, que per cert serà un dels que parlarà amb Ronald Koeman a partir de les 5 i quart en la roda de premsa telemàtica i que ens deixava aquestes declaracions de les bones sensacions amb les que arriba el Barça en una entrevista als mitjans del club.
Estamos mejorando, creo. y estamos entrenando muy fuerte y duro durante todo el año y espero que vamos a mejorar mucho. Sí, claro, tenemos ganas de ganar un trofeo y el Supercopa es la primera del año. Puede dar confianza, claro, y no tenemos ganas de ganar el trofeo. Me siento muy bien. Los últimos semanas, meses, intento jugar bien, como siempre, pero me siento bien.
A les 6 l'equip entrenarà a l'escenari del partit, el nou Arcángel, després d'aquesta roda de premsa, l'entrenador de Dijon, a partir de les 5:15 de la tarda.
Perfecte, doncs quedem pendents de tot això, de les rodes de premsa i de l'entrenament de la tarda. Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. I ara mirem al rival, la Real Societat. Marco Antonio Sande, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Bueno, ya tenemos también a la Real ahí en Córdoba, ¿no?
Sí, 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 con toda la tropa, además, Bajori. O sea, se ha llevado a los 27 de la primera plantilla y Manuel Alguacil a dos porteros del filial, porque Moyá está lesionado, a Yesha y Marrero, los dos porteros, y luego por un poco pendientes de a ver qué jugador tiene condiciones competitivas para salir de titular, para jugar unos minutos. Ha contado Manuel Alguacil que hay Illarramendi está con posibilidades de jugar algunos minutos. Yo creo que Monreal va a ser titular, vamos, con muchas incógnitas, pero que van todos como si fuesen de excursión, con el bocata de jamón y queso, con la lata de refresco y cantándolo al conductor.
Hombre, es normal, Marco, ¿no? Porque al final es una competición que, bueno, que se puede resolver entre el miércoles y el próximo domingo. Es la final de la Supercopa, en este caso primero, evidentemente, la semifinal, y es normal que se lleve a todos los disponibles,
sí, hombre,
¿no?
Y aparte que el mensaje es claro. Esto lo habéis logrado todos, claro. Y todos lo tenemos que disfrutar en caso de que se pueda disfrutar o sufrir en caso de que se tenga que sufrir, que ya el mero hecho de poder competir en una Supercopa es un mérito extraordinario para un equipo que no es de la categoría ni del Barça, ni del Real Madrid, ni del Atlético de Madrid a nivel presupuestario.
Oye, ya nos decías ayer que Silva sigue siendo baja y, como dices, recupera algunos futbolistas como Zaldúa, Januzaj, Illarramendi y Monreal. El tema está en si podrán jugar mañana o no, ¿no?
Claro, esas son las incógnitas. Mira, yo creo que en principio Remiro es portero, lateral derecho es Gorosabel, Zaldúa sale de lesión, todavía no está recuperado del todo, es un veterano, sí, pero Gorosabel le ha ganado la partida en la zona de lateral derecho. Lateral izquierdo yo creo que está Monreal ya para jugar, titular. Y luego la pareja de centrales en principio serían Zubeldia y Lenormand, que son los más seguros si no está Aritxe Lustondo. Si está Aritxe Lustondo, ahí ya tiene papeleta para elegir. Centro del campo siempre combina de stopper o a Guevara o a Zubimendi. Yo creo que va a salir Guevara. Luego, por delante, Guridi, que lo hizo muy bien en el derbi vasco, con Mikel Merino, que es insustituible. Sí. Y luego, el frente de ataque, Porto a la derecha, a la izquierda Mikel Oyarzabal, y arriba yo creo que el partido es para William José. Me da la sensación de que el titular ante el Barça va a ser William José.
Vale, pues perfilado el 11. Entrenamiento esta tarde, ¿eh?
Sí. Eso es, igual que el Barça, o sea, el Barça primero, la Real Sociedad después, e igual también en las ruedas de prensa, primero ruedas de prensa del Barça y luego ruedas de prensa de la Real Sociedad.
Perfecto, Sandy, un abrazo, gracias.
Abrazos, agur.
Agur. I avui tenim partit de Lliga. Bé, de fet, en tenim dos. Tenim Granada-Osasuna, que és de la jornada 4, i després tenim un gran partit, que és l'Atlètic de Madrid-Sevilla. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Aquest és de la jornada 1, no?
Aquest és de la jornada número 1, de la primera jornada de Lliga Atlético de Madrid-Sevilla. Bueno, el conjunt de Simeone davant de Lopetegui, si ja era un partit força atractiu en el sí del començament de Lliga, doncs ara ho és més, perquè és la primera de les tres oportunitats que té l'Atlético de Madrid amb aquests tres partits pendents d'eixamplar diferències sobre el Real Madrid i el Barça, rebent un Sevilla que s'ha de reivindicar per acostar-se als llocs de Lliga de Campions. Què és el que passa? Doncs que a les rodes de premsa prèvies hem tingut molta filomena, molta filomena, objecte de comentari a la prèvia tant de Cholo Simeone com de Julen Lopetegui. La pregunta directa pel tècnic de l'Atlético de Madrid. Escolti, en aquests temps de dificultats, de pandèmia, de nevades, de dificultats per viatjar, vostè estaria per la feina de mirar d'ajornar partits abans de ficar-se a un avió sense saber si et pots enlairar o no?
Nuestra responsabilidad como entrenador es preparar el equipo en las circunstancias que nos toque para llevar adelante una competición que todo el mundo intenta llevarla adelante con siempre la mejor intención y bueno, cada uno desde su lugar tiene que tomar decisiones. No es muy fácil opinar desde afuera. Hay que estar siempre en los lugares donde hay que tomar decisiones. Y nosotros, dentro del lugar que nos toca, es entrenar a los futbolistas, llevarlos de la mejor manera para que puedan competir y agradecer, porque la verdad que con lo que le está pasando al mundo, todo lo que nos puede pasar a nosotros es todo mínimo.
qui ho entengui, doncs que capti el missatge. Per l'Atlètic de Madrid és el partit de la revenja, després de l'eliminació en Copa davant del Cornellà, només una baixa, Herrera, Héctor, Senyora, com diria Rubén Martín, i un dubte, Joao Félix, amb aquest cop al turmell que es va fer precisament contra el conjunt verd i blanc en el dia de l'eliminatòria Cupera. Molta Filomena i molta renovació de Lopetegui fins al 2024 a la roda de premsa del Sevilla. Estarà Navas i repetirà en Nesiri a la formació titular després dels seus 3 gols davant la Reial Societat. Això sí, a l'hora del partit, 2:15 de la nit, 3 graus sota zero de temperatura al Wanda Metropolitano. Oh. Què li sembla això, senyor Lopetegui?
Prefiero no emitir una opinión porque se va a malinterpretar, con lo cual a partir de ahí los que toman la decisión son los que toman. Nosotros tenemos que aceptar las cosas y tratar de adaptarnos al contexto. Es lo que llevamos haciendo muchísimo tiempo y lo que vamos a seguir haciendo. No hay mucho más que decir. Cualquier cosa, cualquier opinión que pueda dar, sinceramente creo que se sale de lo que tenemos, del foco que tenemos que tener ahora mismo, que es el partido mañana. Esa es una realidad, la que tú dices, es la realidad, pero a partir de ahí tenemos que adaptarnos al contexto, no nos queda otra solución.
Doncs això, guants i totes les prendes de protecció que calguin. Com tu deies, Batllori, també recuperem avui el Granada-Osasuna. Aquest és de la jornada número 4 de Lliga. Pararan l'atenció els seguidors de l'Espanyol, perquè Osasuna és el rival en Copa. Sembla que Budimir i Caleri seran titulars a la dupla d'atac del conjunt de Llagoba Arrasate. Com que a Granada fa molt més de fred que a Madrid, aquest partit començarà a les 7 de la tarda.
3:36, de seguida el debat.
Joan Laporta, precandidat a la presidència del Futbol Club Barcelona. Estimem la Masia. Respecte per la formació integral com a persona i com a esportista, com a centre d'alt rendiment, com a fàbrica de somnis, com a vetlladors de traslladar els valors del club i del país. El futur passa per la Masia com a nucli central de l'equip. Estimem la Masia. Estimem el Barça. Joan Laporta.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Obrim debat a Esports Cope amb l'Oliveros, amb el Tomàs Guas. Què tal, Tomàs? Bona tarda.
Hola, guapos, què tal? Com estem?
Bona tarda, molt bé. I a veure si podem incorporar l'Emilio Pérez de Rozas en uns instants també. Doncs aquí estem, Tomàs, comentant la jugada. Molt d'eleccions a la presidència del Barça avui, amb les signatures i sobretot amb el tema que comentàvem fa un moment amb el doctor Benito Almirante, de si les eleccions es podran fer o no finalment el dia 24.
Home, no sembla que estigui la cosa gaire fina, no? Jo, això, el primer que li vaig sentir li va ser al Minguella, una nit aquí a Tiempo de Juego, a mi em sembla que fer coses que et pots estalviar, gent amunt i avall, parlava l'Oliveros l'altre dia de que l'última vegada van ser 45.000 persones.
Sí, 47, sí.
47. Bueno, escolti,
aquí estoy, Tomás, aquí estoy.
Sí, Manolito, querido. Y claro, tú dices, gente para arriba y para abajo, no sé, a mí me parece que es un poquito... Yo estoy muy en la línea de Minguella, en cual es que somos más cagones de lo conveniente, pero ahí aparecen cosas que no tienen una urgencia. Yo pecaría por defecto más que por exceso, pero bueno, ya veremos a ver, ¿no?
Ya tenemos aquí al Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Ah, hola, ¿qué tal? Estaba, pero no sé qué pasaba.
Vale, pues ahora ya estás, ya del todo, vale.
Gracias.
Misterios.
No, nada, elecciones el 24, ¿se podrán hacer CRES o no? ¿Es aconsejable o mejor dejarlo para más adelante cuando la situación esté mejor? Ha dicho el doctor Benito Almirante que cree que en 4 meses la cosa puede estar mejor. 4 meses, ¿eh? Mínimo.
A ver, yo creo que cuando se trata de lo que estamos hablando, no hay ni necesidad de fichajes en enero, ni quiebras económicas de no sé qué. Es que estamos hablando de la salud de la gente, estamos hablando de las UCIs que pueden estar llenas, estamos hablando de contagios. Es que no entiendo cómo algo puede estar por delante de todo eso, ¿no? No lo llego a entender, pero como si echamos la vista atrás, pues recordamos que esta misma gente fue la que pretendió que en 24 horas se votara el famoso tema de la moción de censura cuando estábamos en lo peor de la pandemia, pues no me extraña que también intereses ocultos, porque claro, aquí hay una cosa que no podemos olvidar, que es que si las autoridades, entre comillas, que ya son profesionales, evidentemente, pero bueno, pero son autoridades, por favor.
Todavía, sí.
Exacto. Si las autoridades pertinentes impiden las elecciones del Barça, tienen que impedir las elecciones generales. Y ahí estamos en una situación un poco delicada, entre otras razones, porque resulta que la oposición, a través del Partido Socialista, ha presentado un candidato que parece ser que le empieza a gustar a la gente. Si le damos un poco más de tiempo a ese candidato, igual resulta que complica un poco más los resultados.
Es que yo creo, Emilio, que ahora las elecciones del Barça dependen de las autonómicas.
Claro,
si se aplazan las autonómicas, se aplazarán las del
Barça.
Pero
no tiene nada que ver. En una votamos millones y en otra...
Sí, pero
gana a lo mejor 20.000.
Sí, pero
no
pero,
tiene
pero,
nada
Manolo,
que ver.
Manolo, no te confundas, sí tienen que ver, porque los mismos que tienen que autorizarlas del Barça deberían de
Emilio,
si le conceden
Emilio.
Más tiempo al señor Illa,
claro.
igual les complican los resultados.
Al señor Font, claro.
Bueno, eso ya no lo sé. Yo estoy hablando de las que les importan a ellos.
Yo de deportes, pero sí decíamos anteriormente en la entrada del programa que curiosamente la reunión de la mesa técnica del Barça y la Generalitat y tal estaba prevista para el día 14. Bueno, pues se ha pospuesto para el día 15. ¿Por qué? Porque el día 15 también hay la reunión de los partidos políticos para ver qué se hace con las elecciones generales. Con lo cual, es muy posible que convivan las dos cosas igual.
No, es decir, es muy posible.
Con la justificación de una dirán...
Bueno, es por la explicación que te doy yo, Manolo, porque es evidente que si tú suspendes unas, tienes que suspender las otras. O sea, es que...
No, pero
es
que, el volumen es muy diferente.
Pero, a ver,
muy
Manolo, que no estamos hablando de volumen, estamos hablando
no,
de
No, yo
contagios.
Me refiero a temas
estamos
sanitarios.
Hablando, sí, bueno, pero estamos hablando de pero si el otro día le montaron el pollo al Rafael porque metió 300 personas en un concierto.
¿Cómo 300? ¿5.000?
Bueno, 5.000 en un sitio de 40.000.
Ah, ese sí. No, de 40 no.
De 30.000.
Era el Palacio de los Deportes.
Bueno, lo que quiero decirte es que basta con que sea un contagio, con que haya un problema para que la gente reflexione seriamente sobre esto. ¿Qué las hacen? Bueno, oye, mira, pues que las hagan. Cosas peores hemos visto, insisto. Pero yo tengo la impresión de que por delante de la salud no debería de haber nada.
La Tomás.
Y todos estos, entre ellos Laporta, que promueve la votación. No tiene ninguna garantía de que no va a haber contagios. Ninguna.
A eso iba,
y en el metro y en el autobús y en el tren.
A eso iba, Tomás, que la porta té ganes de votar ràpid, clar, perquè es veu favorit i vol guanyar quan abans millor.
Sí, home, si jo entenc perfectament el que diu l'Emili, és clavat. Vull dir, aquí tot té interessos, és cada un el que vol. Els polítics es continuen enganyant com ens enganyen sense distinció de colors i faran el que li sembla que amb ells no hi anirà bé. Llavors, bueno, pues, escolta'm una cosa. És que parles de les eleccions autonòmiques. Jo voto a Sant Boi de Lluçanès. És una habitació, vaja, de l'Ajuntament. Sí. Però és una habitació de 4x4, eh? Sí. Allà tenen que haver tres o quatre tios sentats, s'hi envien els interventors, la gent entra i surt. Escolti, això cal fer-ho? Això cal? O sigui, vull dir, estarem millor? Escolti, dubto. Només estem fotuts fot anys. Llavors, escolta, val la pena que el lío, el que diem, 25.000 tios anant a votar a Tocos, a Barcelona, on més té el Barça tot això. Escolti, em sembla molt gratuït amb coses que, repeteixo, no és una cosa vital.
I després...
Escolti,
i després...
Que això és una cosa vital, és que el Messi sigui jugant com juga.
I després...
I el Pedri i su tia. Ara,
claro.
Si l'altre, escolti,
després...
vostè vol córrer aquest risc, pues vostè mateix.
I després otra cosa muy importante.
Ara, raonable no és.
Y después otra cosa también muy importante, que tampoco nadie, Laporta el primero, contempla. Que es, si tú lo haces, si tú haces la votación el 24 de enero, ¿vale? Estás no solo arriesgando la salud de la gente, sino que, desde luego, lo que haces es reducir a la ínfima expresión la gente que vaya a votar.
Sí, sí.
A la ínfima expresión, porque es de derecho, es de norma,
es de norma, porque si yo tuviera mi padre que viviera y fuera socio del Barça y quisiera ir a votar y tuviera 85 años, no lo dejaría ir a votar ese día.
Hay otra cosa, Emilio, que si hay restricción perimetral, o sea, municipal, hay socios que no pueden ir a votar. Bueno, habría muchos socios que no podrían ir.
Pero es igual, aún, es que incluso, Joan, incluso con esos papeles que pide la Porta también, no, es que con el carnet y el papel y no sé qué, podía... Vale, vale, perfecta. Incluso en aquesta situació, jo estic convençut que hi hauria un tant per cent molt elevat de gent, però Joan, de gent que ja té intenció de votar. No dic d'aquells que a lo millor porque les viene gracioso el duelo y tal de los cuatro y dice, ay, veo, aquesta vegada sí que aniré, vale, perfecte. No dic d'això. Ja dic de la pròpia gent que ja té intenció de votar. Sí. N'hi haurà moltíssima gent que no hi anirà, que no agafarà aquest risc, i n'hi haurà, sobretot, n'hi haurà gent, diguéssim, sensata dintre dels nuclis familiars que li diuen que no papà, vagis. Que no, mamà, que no, abuelita, no, que no iremos. O sea, que esto no es el día de las palmas que te llevo a la explanada de la catedral y nos vamos todos juntos después a tomar un chocolate con churros. Que no, mamá, que no salimos.
Sí. Tomás, ¿volies apuntar algo per tancar?
No, lo que es que funcionen el que vulguin, però si van, ho fan malament. I si ho fan, pues que Déu ens ajudi a tots.
Molt bé.
Ja està.
Senyors, ho deixem aquí de moment. Oli, Emilio, Tomàs, gràcies.
Venga,
bueno, hasta luego.
Adéu. Seguim.
El Barça vol el primer títol de la temporada. Espera en semifinals a la Reial Societat i ho viurem amb la passió del millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des de l'Arcángel, Barça-Reial Societat.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso
i Roberto López Ufarte.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Tretze minuts i arribem a les 4 de la tarda. Més coses a Esports COPE. Obrim ara bloc dedicat a la segona divisió, començant per l'Espanyol. Quique Iglesias, hola, bona tarda.
Hola, què tal, senyor Ballori? Bona tarda.
Bona tarda. Avui per sentir a Oier Olazábal, el porter de la Copa.
Després del dia de festa d'ahir, avui tornada a la feina per preparar el partit de Copa, evidentment, i el porter de la Copa és Oier Olazábal. Va arribar fa un any, de la mà, per cert, del Pitu Abelardo, eh? Oier Olazábal, un Pitu Abelardo que ha signat per l'Alavés, substituint Machín. És la mateixa pel·lícula que fa 365 dies a Can Perico. Esperem que li vagi a l'Alavés millor que el que li va anar a l'Espanyol. En fi, Oier Olazábal, dos partits de la Lliga l'any passat i dos partits de la Copa aquest any. 4 partits, 0 gols encaixats. Tot i això, és evident que pensa Oier que ha de jugar Diego perquè a la Lliga està intratable.
No creo que sea así. Al final, Diego tiene mucha experiencia y lo está haciendo bien. Al final, cosas como son. El míster ya nos comentó al principio de temporada de que confiaba en los dos, que iba a tomar la decisión, pero que esto va en función del rendimiento, y esto es así. Estamos primeros, el equipo encaja pocos goles, y yo tengo que ser consciente de eso. Intento hacer lo mejor posible en Copa para ponerse lo difícil, pero al final, ya te digo, estamos arriba, estamos primeros, y pues entiendo la situación.
És indubtablement un bon suplent, Oier Olazábal, exjugador, per cert, del Barça, entre d'altres equips. Un Olazábal que parla del partit de diumenge al migdia a Cornellà contra Osasuna. Torna un primera a trepitjar camp de l'Espanyol. Escoltem.
Sí, estamos ilusionados por el partido del domingo. Al final, jugar contra un primer división, pues, y además en casa, creo que es muy agradable y estamos con muchas ganas, ¿no? Va a ser un partido difícil, es un equipo de primera división, estamos en segunda división. Será complicado, pero confiamos en nuestras posibilidades.
Penso sincerament que l'entrenador de l'Espanyol farà jugar a molts titulars, tenint en compte que és un partit de cap de setmana i no entre
sí,
setmana.
Que farà més equip de Lliga que de Copa.
Sí, no? Jo no et dic que jugui RDT, però jugaran Oier i futbolistes com Cabrera, com Mérida, com Embarba, Melamed, Keidi Vare, Òscar Gil, Pedrosa, jugaran titulars molt habituals.
Quique, gràcies.
Abraçada.
Que vagi bé. Una punerada del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que va empatar ahir a un al camp de la Pontferradina, no és un bon resultat.
No perd, però tampoc guanya. Està en aquesta zona que no sabem cap on apunta el Girona. Pontferradina 1, Girona 1, per tancar la primera volta, després de 21 jornades, és a dir, la primera part del campionat. El Girona té 30 punts. Començava a jugar ahir aquest partit davant la Ponferradina a 4 punts de la promoció per pujar i es manté, després de completar-se la jornada, també a 4 punts de la promoció d'ascens, que ara marca el Leganés. És cert que es va situar per davant amb gol de Monxo, 0-1 al Girona, però després va veure les acaballes del partit a la recta final com empatava la Ponferradina. Ahir, titular perquè ho està fent bé i titular també per les baixes, per doble motiu, el jove Ramon Terrats.
Content per la confiança que m'està donant el míster, també venint del partit de la Copa del Rei, que al final portem dos partits seguits, te'n vas amb un sabor agre de no poder aconseguir l'objectiu que teníem tot tan clar, però bueno, molt content pels minuts i sobretot per aquest punt que fora de casa sempre és difícil puntuar.
I propera estació, i en això coincideixo amb el Quique, la Copa, amb suficients dies de descans, en temps per tornar i entrenar, jo crec que per doble motiu posarà una versió A, Francisco, del Girona davant el Cádiz el dissabte. Primer, per intentar que els jugadors que no tenen ritme de competició el tinguin, jugadors com Estuani, jugadors com Nahuel, veurem si recupera algú més, i després perquè, òbviament, és gairebé com si fos una jornada de Lliga, però en aquest cas de 16ens de final de Copa, jugant a casa més.
Empat a un del Girona i, Víctor, també empat a un del Sabadell davant del Lugo, més punts que volen al darrer moment.
Sí, un punt per tancar la primera volta, el 36 marcava de cap Guruceta i avançava els arraquilans, però el 94... Falta d'un minut per acabar el partit, empatava el Lugo de penal. Una de les claus perquè s'escapés aquests tres punts va ser el triple canvi ofensiu dels gallecs. Així ho explicava Antonio Hidalgo en roda de premsa.
Des del meu punt de vista, crec que ha sigut la millor primera part de l'any. Jo crec que tot el que havíem preparat els dies durant la setmana ha sortit, hem posat per davant. Tot i que, clar, els partits també tenen un rival que fa coses, o que tenen, sobretot en la primera part, jugadors de qualitat i en qualsevol moment et poden posar en problemes, no? I quan no tanques el partit, poden passar aquest tipus de coses, no? El penal estava molt lluny, però, bueno, li he preguntat a l'àrbit i ell m'ha dit que ho ha vist molt clar, doncs no passa res.
Per cert, aquest matí el Sabadell ha anunciat la seva primera incorporació del mercat d'hivern. Es tracta d'Álvaro Vázquez, bé conegut aquí a Catalunya gràcies a l'Espanyol. Arriba cedit fins a final de temporada, procedent de l'Sporting de Gijón, i ha dit que la seva predisposició havia estat jugar al Sabadell des de l'inici d'aquesta temporada.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Fins aquí el futbol.
Este martes...
¿Para qué estoy yo aquí?
Más fútbol en tiempo de juego.
Para dar buenos consejos.
Desde las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Sevilla.
¡Ya tenemos el 11 del Atlético!
Partido de Liga.
¡Bacatá!
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
De las estrellas de tiempo de juego, por cierto.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Todo! ¡Y más!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
La gente se gira para verme. Normal, tengo cara de línea directa y se nota que estoy pagando mucho menos. Es que soy un crack.
Cambiarte a línea directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bàsquet, Albert, tenim cita amb l'Eurolliga aquesta tarda. Quim Qui Barça.
Sí, per començar la segona volta de la màxima competició continental, 19a jornada. En realitat és una setmana amb doble jornada d'Eurolliga i amb doble jornada a Moscou pel Barça. Avui el Himki i el divendres el gran partit d'aquesta setmana davant el CSKA de Moscou. Recordo la classificació, CSKA líder, 14 victòries, segon Barça amb 12, és a dir, que pot assaltar perfectament el liderat del Barça. Tot comença per guanyar avui. Segueixen de baixa Mirotic, Davis i Claver. El Himki, que és el cué de l'Eurolliga. Dues victòries en 18 partits per aquests 12 triomfs que recordàvem del conjunt blaugrana. Parla el capità Pierre Oriola.
Després d'aquestes tres victòries jo crec que m'ha agafat aire, sobretot l'altre dia a l'Eurolliga contra València, que va fer un partit molt bo als 40 minuts, on jo crec que l'equip està molt bé defensivament i és una mica la línia a seguir aquesta defensiva.
Parla Pierre Oriola d'aquestes tres victòries seguides entre totes les competicions. Torna Smits, que no va jugar el partit del campionat domèstic de la Lliga Endesa a Manresa. I recordem que la primera volta ja va guanyar el Barça, 87-74 al Palau Blaugrana. Partit que juga Batllori, Vendora, 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 6 de la tarda. Himki Barça.
Estem pendents, Albert, gràcies.
Que vagi bé.
Bona notícia, tindrem com a mínim una temporada més Fórmula 1 al circuit de Montmeló. Àlex Andrés, bona tarda.
Bona tarda, així és, desapareix l'asterisc que hi havia en el circuit de Barcelona a Catalunya. La celebració del Gran Premi d'Espanya tindrà lloc el cap de setmana del 7, 8 i 9 de maig, en cas que no hi hagi ajornaments a causa de la Covid. Aquesta serà l'edició número 65 del Gran Premi i la 31ena de forma consecutiva. El conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon Tremosa, ha valorat així la renovació.
És una molt bona notícia, on la Generalitat hi fa una contribució de 20 milions d'euros, però que després aquest esdeveniment genera un impacte econòmic 10 vegades més gran en termes de creació de PIB i, per tant, de llocs de treball, de renda i de riquesa, no? I també de retorn en forma d'impostos a les administracions públiques. I, per tant, doncs, seguirem un any més amb el calendari dels grans esdeveniments esportius de la Fórmula 1.
També hi ha més novetats en el calendari d'enguany. L'inici de la temporada es retrasa a causa de l'ajornament del Gran Premi d'Austràlia i serà Bahrein qui obri el nou any el 28 de març. A més, s'afegeix Imola el 18 d'abril, data que està buida fins ara en el calendari.
Gràcies, Àlex, i acabarem actualitzant el que ha passat avui al Dakar. Juan Arias, hola, bona tarda.
Hola, Batlluri, bona tarda.
Està clar que aquest any no és el Dakar de Carlos Sainz, que avui ha punxat i està passant de tot.
Sí, sí, y además ha tenido un problema con los frenos. Dakar, novena etapa, en coches, Peter Hansen se lleva la etapa, Latillat segundo, a 12 minutos, Nani Roma, noveno, Carlos Sainz, décimo, a 22, después de sufrir un pinchazo y una avería en el sistema de frenos. El madrileño, contrariado por los problemas que ha tenido en esta etapa.
Sí, un tramo complicado para nosotros. Un tubo de freno se aflojó, perdimos el líquido y hicimos la especial prácticamente sin bueno, toda la parte de atrás sin frenos y adelante un poquito de freno. Tuvimos que ir con mucho cuidado. Muy difícil.
En la general, el francés es más líder con 18 minutos de ventaja sobre el catarí y una hora sobre Sainz, que solo depende de que ambos tengan problemas graves en lo que queda de rally para llevarse su cuarto Dakar. En la general también, Isidre Esteve, el catalán, es número 23 en motos. El argentino Kevin Benavides ha ganado la etapa. Segundo, el chileno Cornejo. Quinto, Barreda, que ha cedido 14 minutos. Lo más destacado ha sido la caída y abandono del doble campeón del Dakar, Toby Price, que iba segundo en la general, lo que deja la clasificación liderada por Cornejo con 11 minutos sobre Benavides segundo y ya 29 sobre Barreda, que es tercero. En la general también los catalanes Betriu 14, Pedrero 18, Mena 19 y Laia Sanz la número 20. Mañana especial 342 kilómetros con poca arena y mucho recorrido entre valles.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Minut i mig i les 4, Gil, vostè remata.
Recordem que el compromís de Pito Velardo amb l'Alavés, Ongie Torres, fins a final de temporada. Segons els companys de El Desmarque a Sevilla, el Sevilla té molt enllestit el fitxatge del porter Mitrovic, actualment al Eibar. Romain Grosjean ha donat permís per publicar totes les fotos del seu últim i aparatós accident al món de la Fórmula 1. I atenció, perquè al Chelsea, Frank Lampard ha obert la porta de sortida de l'equip a Kepa Arrizabalaga i Marcos Alonso, encara que hi ha d'altres informacions que diuen que Abramovich està meditant fer tornar a Stamford Bridge a Abraham Grant.
Gil, gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Marxem, com sempre, actualitzant les enquestes Esports Cope. S'han de celebrar les eleccions a la presidència del Barça el dia 24. Creieu que sí, la gran majoria, el 80%, que no, el 20%. I en clau espanyol, quin equip ha de posar Vicente Moreno contra l'Osasuna aquest diumenge, el de Lliga o el de Copa? Creieu que el de Lliga, la majoria, el 65%, que el de Copa, al 35%. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.